Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Arribava amunt que se van amagrir molt en el moviment, jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ells de xeixi, i nosaltres en serració i això. Molt bé, vam arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Misèria, que això ho va ser una misèria.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Les veus d'IB3Música.com. Txema González.
Benvinguts a les Illes Ressonants. Això és un podcast per IB3 Ràdio dedicat a les músiques tradicionals i els enregistraments de camp. Començam avui amb en Toni Mel. Hem sentit una mateixa. En Toni Mel, en Toni Adrover, ve d'Escarritxó i és un amic molt estimat. Amb ell, amb aquest primer capítol de la sèrie, ens endinsarem amb els codis d'interpretació, els estils de cant, de ball, de sonar, del món pagès, de la pagesia mallorquina, de la banda de migjorn llevant. I així començarem pel principi. D'aquestes qüestions i de música xerrarem amb en Toni Adrover. Amb aquests temps és habitual que l'aprenentatge de la música i dels estils i dels instruments i del ball tradicional s'aprengui a escoles o fins i tot conservatoris o aquest tipus de lloc que en realitat estan lluny de la tradició oral, no? Malgrat hi hagi una metodologia, una pedagogia d'aprenentatje, es perd la via oral, la via directa, no, diguéssim. I bé, tu has après directament de la teva família, vull dir que tu no has passat per cap escola, i m'agradaria que ens expliquessis una mica això, d'on has après, de quina manera, què significava això, quin significat tenia més enllà de l'estètica. Bé, que ens expliquis una mica això, els orígens, d'on trobes tu que surt, i mos posis una mica en context.
I d'ahir jo vaig dur la sort de que aquest padrí sempre hi va haver cançons de pagès, diríem, tant siguin la part de les tonades com la del ball de pagès, i clar, ell va ser el meu mestre, diria. Ell cantava, per jo era una persona que cantava bé, i vaig poder estar molt de temps amb ell i vaig intentar aprendre el més similar possible el que el feia, diríem. I és un tema que m'ha agradat molt, de sempre, i nosaltres ho teníem pues, com un estil de vida, diríem, perquè es podria fer feina a fora vila sempre que en tant. Tant onades, com flamenc, com... sempre que en tant, diríem. Perquè ell deia que era una manera d'evadir-se de descansament de la feina, diríem. I, clar, llavors quan érem a la casa, amics que venien... a que seva o nosaltres anàvem a aquests seus amics, que sempre era més de lo mateix, diríem, cançons, festes, rialles, un estil de vida, diríem, així com ara se poden anar a fer qualsevol activitat, pues, nosaltres en aquell temps teníem el truc de la música de pagès per divertiment, diríem. Ja sent que jo som més jove i tampoc vaig poder agafar tant com a les seves joventuts, però almenys vaig poder agafar un tros d'aquestes bauxes, diríem. De bon surt, pues, mira, allò me surt d'àmbit familiar, diríem. Per desconeixement també de... diríem, d'altres bandes, de bon vent en tots aquí quants i tot això, sí, no te podria explicar quina és la rel exacta de bon va néixer tot això, però jo crec que aquí a Mallorca és una aturada, diríem, de mercaderies, un punt d'aturada de pas de vaixells i de gent. I el que fèiem és adoptar molt influències d'altres bandes. Sí. Però que ho sabem adoptar i guardar-ho, diríem. El que m'agrada molt és el feina nostre, també. Així que d'allà on surt, pues, sí. Crec que d'influències d'un pot de per tot, tant sigui de la península com de influència àrab, també destruït de tonades i tot això, pues, crec que d'aquí el bon mot surt.
Com se deia, el teu padrí, Toni?
El meu padrí, no m'hi ha Toni, també. Li deien en Toni Paulo, de Calonge, i per altra banda era en Toni Mel, però és que aquest trull de ball i la música i tot això ho vaig aprendre d'en Toni Paulo, de Calonge.
I jo suposo, m'imagino que no només el que aprenies amb ell no era només música així, no? Suposo que hi ha molt més, no? Perquè...
clar.
Està lligat a la feina amb la terra, a la feina amb els animals...
Sí, no? En qüestió d'aficions en els animals, també sempre podria ser molt animaler i me va mostrar com cuida l'os, que dona l'os de menjar, que està sembé, i hora de sembrar també me va mostrar tot el tema de sembrar, i que si avui faig un pot d'hortet i això, gràcies als padrins. I sí, però altres maneres de pensar, diríem, perquè clar, la mentalitat d'un temps era diferent a la d'ara i clar, jo a vegades m'han dit tu ets un poc empaltat de vell, és a dir, en vez de que fas les meves pròpies idees i decisions, sí, sempre m'he semblat més a les maneres de fer dels padrins que no a la gent actual, diríem, però tot és la seva part positiva i la seva part negativa. De moment estic conforme, no me queix, estic content d'haver pogut seguir encara amb aquelles maneres de fer les coses. Estic molt content per això, perquè és el complement que, no va, que com has dit tu no vaig aprendre a escola, és a dir, són maneres de viure, és a dir, tot el que te falta d'estudis, pues, ho tens convivint amb gent major i tens els coneixements que no pots aprendre estudiant, diríem.
Bye.
Això ha estat una jota amb guitarra d'en Toni Adrover, d'en Toni Mell. Toni, com podríem definir o com podríem diferenciar els estils de lo que es diu ball de bot i lo que tu trobes que és el ball de pallès? És a dir, el ball de bot és algo que es va estendre a un moment determinat entre persones que no provenien directament del món rural, moltes vegades de ciutat, d'una classe ja mitjana, i bé, es va transformar en un fet més social, fins i tot identitari, però això és una cosa i es va i pagès, com s'entén, com tu entens, com sempre s'ha practicat, és algo diferent, no?
Jo sempre m'ha agradat separar ball de bot en el ball de pagès. Però jo el ball de pagès són jotes i mateixes. Hi ha cotes que no manàvem un temps perquè fonem a jota, no el teníem, eren cotes i mateixes, a copeos, el mateix i copeos sempre va tot ho, diríem, la mateixa paraula, la podem anomenar mateixa, copeo, o de pallarg, o de pallès, una de pallès, ja sabem que aquestes quatre definicions les enfoquem a mateixa, diríem, i cota, pues... les cotes que estem a vedat va, diríem, d'aquestes de dos punts, diríem, dos punts i qui batall. Llavors ja, les cotes de creació nova ja jo ja ven glob dins el ball de bot, diríem. Que ja és quan ja fem boleros, fandangos i música de nova creació, així, per jo, el ball de bot. I d'ahir, en el ball de pallès, clar, arribava fins a la Curia Blanca, diríem, a Santanyí ja no ballaven mateixes perquè eren més senyors, entens? El ball de pagès era el ball de pagès, com diu el seu nom, però vamos, i per lo que he viscut i he sentit contar, perquè clar, moltes coses tampoc he estat, diríem, però les he sentit contar per mort de que quan de tot d'una aquest padrí sempre havia Troí i ball de pagès, diríem, i converses d'aquí i allà i tot això. I d'ahir, de per de Besertà fins a la Curia Blanca, que aquesta franja eren allà on era, diríem, la cuna del ball de pagès, diríem, la part de llevant i migjorn. I això són aquestes característiques de la manera de sonar, de arrapar la guitarra, sobretot sonar guitarró en saborino, totes aquestes característiques són les del ball de pagès, molt semblant també la música murciana, diríem, que tenen també aquestes característiques, diríem, cosa quan te fas més endins dins Mallorca o aquí a la ciutat, palma i tot això, la manera de sonar i això és diferent. Aposta, aquesta banda de llevant i tot això té les característiques de la guitarra en sobretot i el guitarró en soborino. Està clar que, com tot, hi havia molt de sonadors que no els anava bé o això, no, que van de fer igual, però vamos, la manera de rapar també hi havia gent que només rapava per avall, gent que rapava per amunt i per avall, ja en diu menjava més, diríem, és rapar de la mà dreta. Però vamos, sempre hi havia unes bases, diríem, podrien sonar dos sonadors, un de cada cap dels límits de queixa franja, podrien sonar sense haver sonat mai plegats, se podrien venir perfectament. Hi havia queixes normes no escrites que tothom sabia, entens, del ball de pelles, i això diria. I com deia abans, hi havia sonadors més bons, sonadors que no ho eren tant, però cosa que vos, això sí que avui per avui veig que tothom, jo que soni ja va bé, no, en aquell temps si no em sabien no sonaven, És a dir, tenien molt clar que els que sonaven més o menys dominaven. I fossin més bons en el dent, però tothom dominava el que feia. Que és el que jo trec que... És el que enyor d'això. Aquestes característiques.
Bé, estàs obrint molts camins, Toni, només amb una resposta i estàs obrint molts camins. O sigui, amb la distribució territorial d'esbai de Pallers, queda clar que hi ha una qüestió de classe social, no?
Sí.
Una cosa eren els pallesos i una altra cosa eren els burguesos, sí, o els aristòcrates.
Sí.
I no es mesclaven, no es barrejaven.
No.
Vull dir, uns escoltaven unes músiques i uns balls i altres escoltaven altres músiques i altres balls. Després ja conclous que totes aquestes normes no escrites en realitat serien, jo que sé, com els pals del flamenc o alguna cosa així, no?
Sí, diríem,
per,
sí.
Per aproximar-nos així...
Seria un exemple.
O sigui, com s'entra i com se surt, com se puja, com se baixa, quan,
sí,
quantes voltes d'una cosa...
Exactament. És a dir, que totalment, era totalment improvisat, diríem. Damunt la mateixa base, per exemple, tant si havien de sonar una cota com una mateixa, és a dir, començar a xerrar de mudances, o sonàvem per dalt, el que ara nomenaríem rei la, diríem, en ser dues mudances, dos acords que diuen ara, en altres sempre han estat mudances, serien rei la per sonar per dalt i la i mi sonant per mig, que també se poden fer per dalt, però no, les posicions les feien mitjan màstil de la guitarra, diríem. I deia, sabien que podien entrar o les dues rodades, o la que feia tres, o la que feia quatre, diríem, com que era totalment improvisat, no, quan partim a cantar una cota o una mateixa, no sabem ni quina lletra cantarem, ni qui cantarà, és a dir, mos peguem una oeada i parteix que ho té bé, diríem, és totalment improvisat sempre, cosa que ara a la gent li costa entendre que hagi de ser així. Deia, no, tothom ha de tenir la lletra escrita, tothom ha de tenir quantes rodades han de fer, los seus, lo millor són dues. Si en fas tres, no passa res. Si en fas una pintura en massa just per començar a donar temps en el ballador que pugui arribar a puesto i partir i fer les figures, diríem. Però bé, ja és variable, això, diríem.
Toni, i aquests estils d'interpretació, aquestes normes no escrites, aquest codi de com se fan, de com se canta, de com se toca, de com se balla, és exclusiu de Mallorca o podem trobar els mateixos codis a altres llocs de la península o d'altres llocs fora Mallorca?
Les poden trobar molt fàcilment, sobretot a Múrcia. Jo ara m'he mogut un poc per Múrcia i allà, sense haver sonat mai amb ells, te donen un instrument i te fan participar i mos avenim, quasi mos avenim molt millor amb ells que no a dir Mallorca a una altra part de silla, diríem. És a dir, allà sí, fan el batut, fan el burino, fan empleen les mateixes rodades de mudances, és a dir, clar, va ser un descobriment per jo, que va dir, és que mantenen més ells que no els meus companyeros de per aquí, m'entens? Els companyeros ven que dir jo, gent que puc conèixer que també sona. Perquè la gent que jo no sol sonar i tot això, sempre mos hem vengut perquè xerram el mateix llenguatge, diríem, musical. Però allà, sense haver-mos conegut, arribar i poder sonar tot plegats, nosaltres a la nostra manera i els a la seva, però em passa ben igual, és que és el mateix llenguatge. Entens? I pot haver petites diferències, però tot em passa molt bé. I per com deia abans, com que aquí crec que teníem aturades de vaixells i tot això que mos deixaven aquestes influències, pot ser que això mos vengui... Bé, pot ser no, això mos ve de fora, però l'han sabut adoptar i malament hagin passat anys, han pogut conviure amb això, diríem que allà i aquí sonem ben igual.
Baby.
hem sentit una jota en guitarra interpretada per en Toni Mell. És curiós també com es van barrejant estrofes en castellà i estrofes en català. I bé, és igual això ens pot dur a una altra qüestió, que és quan hi ha un acostament amb aquestes músiques tradicionals i aquests estils per part de la gent de ciutat, de classes ja mitjanes, burgueses, que s'acosten moltes vegades també com a fet identitari, no? Com per fer país i tota aquesta qüestió. I bé, per un costat s'allunyen de certa realitat i per un altre també els propis estils d'interpretació van canviant, no? Es van simplificant i es van modificant. Tu què et trobes de tota aquesta qüestió?
Clar, la gent va arribar a veure que la pageria tenia unes festes tan bones o més que les seves, que s'ho passaven igual o millor. I varen voler participar a la festa i en so propers a, clar, aquest temps d'adaptació d'aprendre a sonar o aprendre a ballar com feien la pageria, pues clar, ha duit que sí, la cosa s'ha de virtui un poc, perquè què passa? A un senyor no li pot dir, és a dir, no hi pot dir ho far malament, perquè s'ofenen com que volen ser més que tu, clar, s'ho agafen malament i a vegades has de mullar un poc, diríem. No li pots exigir el mateix que exigiries a un altre de la teva classe social, diríem. Perquè en aquell temps hi havia el respecte que hi ha per la gent de més classe social o major que tu o amb més poder, diríem. Clar, tot això són coses que malament no m'ho per aquí, sí que és bé que ha influït, diríem, en la manera de ballar i de sonar, això. I ja més a part, ja més modernament, diríem, avui per avui la llei del mínim esforç també ha desvirtuat bastant, perquè sí, jo sé sonar, i sí, bueno, una cosa és fer sonar i l'altra és saber-ne, que si de tot d'una quan ja se comencen a sentir el rapar de les cordes i un poc les mudances, tu ja dius que en saps, bueno, divergeix un poc d'aquesta opinió. Lo seu és que fins que un no en sap realment que ja soni bé com per escut en el teu mestre, però no pot dir que saps sonar, però com que la qüestió avui per avui és passar gust i això, donen per bo una cosa que realment no acaba de ser bona, entens? Aposta a ser virtut a tot un paig, però tampoc no són ningú per dir tu pots sonar i tu no, no pot dir, no pot privar ningú de sonar, però que no és el molt més senzill, s'ha perdut qualitat, diríem, això sí, s'ha perdut qualitat amb aquests aspectes.
Clar, perquè a més la música original en el Ball Pagès no hi havia escenaris, ni hi havia aquesta qüestió de la professionalització del músic, no? Vull dir, era gent que tothom feia la seva feina i això se feia per acompanyar la vida, no? Però no se feia per mostrar un escenari, no se feia per tenir credibilitat artística, no anava d'això, no?
No, de tot d'una era el divertiment de la classe pagesa, diríem. Després sí que a poc a poc va anar pujant, diríem, escenari i tot això, però més perquè hi havia sonadors aquí a la poble i anaven sonant per fer la festa en el poble, diríem. Però que la majoria de pobles petits també se dediquava la major part a la pageria, entens? Hi havia el mateix codi, diríem. Ho deia perquè llavors van anar posant escenari i megafonia així com va anar avançant el nivell de vida i tot això. Però com a per mostrar-ho, no. Era més per participar tothom, diríem. Eren festes sí, que tothom pogués ballar i els sonadors sonar, però clar, el que deia abans, només sonaven els que en sabien, diríem.
Però suposo que ells mateixos, diguéssim, eren conscients del nivell de cadascú.
Clar.
I sabien a qui tocava cada moment que sonés i sabien que qui havia de callar cada moment, no?
Sí, no, i jo distingia en aquell temps també que cada sonador tenia la seva manera de sonar, bueno, la seva manera dins es podia afegir qualque floritura, però vamos, no, dins aquella mateixa base que entrava tothom, cada sonador tenia la seva particularitat, però sobretot la seva tonada de cantar. És a dir, tothom tenia la seva, de jota i de mateixa, diríem. Així com ara cantem molt, tonades diferents, una cota o una mateixa, no? En aquell temps cada persona tenia les seves. I cosa que ara s'ha perdut, és a dir, tothom canta, però ni, la gent no sap de on surten. Però és que en aquell temps tothom tenia la seva tonada.
Amb la qual també podem concluir que no només eren intèrprets, sinó que eren creadors, també.
També,
sí. Anaven, ho feien seu, no?
Sí, sí, sí. Li posàvem, damunt la possibilitat de cada guirguemella, hi posaven o més reguinyols o menys, diríem. Però anava tot en consonància de, i cadascú tenia la seva tonada. Està dins la mateixa base, pues, una està a pintura, la mateixa tonada, una està una tercera amunt, una està una tercera baix, i clar, són molt similars, perquè tot ha de quadrar dins aquells acords, diríem. Però cadascú hi afegia reguinyals allà on podia, diria. I clar, el que donava una diversitat molt grossa de tonades de Hotterin mateixes.
Clar, i la gent se reconeixia, no?
Sí, jo et sentia cantar una persona, ja sabien qui era. I malament no el vessin. Diu, això és tal. O sentint una altra persona. Això és qual. O just sonar guitarró, per exemple, també, o qui sonar de tal persona, és a dir, i això era realment una riquesa, diríem. O jo ho trobo així, que era una riquesa poder tenir tant de punt de referència i que tot empastàs allà mateix, diríem, que tot s'avengués tan bé.
Clar, com variacions, no? Com sí. Variacions i particularitats d'una, o sigui, com branques d'un mateix arbre o així,
exactament,
no? Totes
exactament.
Diferents, però totes
sí. Sí.
I clar, i amb aquelles generacions en principi supos que escoltaven poca cosa perquè no hi havia mitjans, però al moment donat va arribar la ràdio.
Sí.
Va arribar la música.
Exactament.
I què trobes tu que escoltaven ells? Quines influències fora de la música tradicional nostra?
Bé, escoltàvem molt de flamenc, que era el que donaven també, flamenc i copla i tot això. Els programes de ràdio eren també bastant limitats. Per aquí jo sempre vaig sentir nomenar Espanya Paraules Espanyoles, que mostraven també tota la part de música tradicional del país, diríem. Clar, estaven molt limitats també en quant a programació i això. Les feien escoltar el que volien també els que comandaven, com aquell que diu.
Sí, sí. Però, vamos, ells...
Però que
van
suposo
que també
molt...
versionaven copla també, i versionaven
clar.
Fandangos i es que, colombianes i tota aquesta qüestió, no?
Jo m'ha fet gràcia i l'altre dia em varen parlar que jo vaig cantar una cançó que cantava en Antonio Molina. Van dir, oh, això és la tonada d'aquells romans. Dic, ah, no, perdona. Dic, antes de que musiquessin aquells romans existia aquella altra cançó. És a dir, sí, per desconeixement és quan associem que mos pareix que han creat algo per allò, i no, és que simplement han agafat aquella música que mos hi ve bé en aquesta altra cançó. Però si mires quina se va publicar primer quina és la primera composició, a vegades de moltes tonades de romansos i coses d'aquestes que tenim aquí són cançons que venen de fora, cançons de copla, cançons de fandangos, cançons de tot, boleros, tot això venia de música en lletra en castellà i totes aquestes coses.
Clar, supos que el fet de que ells eren capaços d'escoltar músiques de fora, però tenien molt clar el seu estil d'interpretació, com s'havia de tocar, sí. Tenien la capacitat d'incorporar lletres i sons.
Exactament. I el que deia també, lletres de cançons d'aquí, de balls de pagès, fins i tot, quan havien posat lletres, vull dir, havien posat música de totes aquestes cançons. És a dir, agafaven la melodia d'aquelles cançons i posaven la lletra de per aquí. I afegien, si podien afegir reguinyols o gorgoritos, que hi ha gent que les diu, les hi afegien. És a dir, era una mescla que hi havia. I más quisiera verte, niña, y más quisiera verte, niña, y embarcadita en el mar. Y que al pasar por tu puerta y verte con otro hablar, y verte con otro hablar, ahí embarcadita en el mar.
Bé, Toni, i ara xerrant de tu, o sigui, ara venint en el present, tu què escoltes?
Jo m'agrada un pot de tot, diria. La veritat és que la música en general m'apassiona, diria. Jo no m'imagino mai un món sense música, és a dir, seria molt trist, me'n podria morir tots, crec, perquè que ha d'estat d'ànim, que ha de situació, doncs pues, te fa ganes d'escoltar una aquesta o una altra de música, i és necessari tenir diversitat, no només una cosa, sinó un ventall gros de música per poder dur la vida el millor possible. Hi ha bastant de problemes, i la música troba que te fa desconnectar, és com una medicina. Doncs el meu cas és una medicina. I a part escolt bastanta cosa. Tant m'agrada el pop actual que és, com m'agrada, bueno, llevat de techno i el reggaeton i tot això seria el que, en el sentit dels dues me basta, m'entens? Però tot això, tant m'és igual sentir flamenc, sentir música tradicional de per totes les bandes del món, m'agraden. Sí, no ho sé, m'agrada molt quasi tota la música.
I sempre ha estat així, no, Toni? Sempre la música, sempre...
Sí.
I tal com l'has après tu del teu padrí, de la teva família, la música existia per acompanyar la vida, no?
Exactament. Hi havia la part de feina, que també hi havia les tonades de feina, fent la feina, i llavors hi havia la desconnexió, que era el ball, que també engloba. Per haver-hi un ball hi ha d'haver una música, i aquesta música era la que jo m'agradava, i sí, sempre l'hem vista aquí nostra des de petit, i sí, per jo sempre ha estat una manera de desconnexió i de sí, me dona salut. No sé com ho puc explicar. I ja som de paix a paraula.
Bé, igual ho pots explicar cantant, no, Toni? Ja que hem fet aquesta introducció, i després ja fem una segona part, en altres qüestions.
També pot estar bé.
Sí. jo crec que ara, després d'haver-te sentit... Ostres, me fa ganes que expliquis o que m'ho comentis què trobes tu, perquè clar, jo te sento a tu i sento una cosa única. Saps? Tu igual dius, no, però si això era així, si no... No era tan personal, diguéssim, no tothom cantava o sonava amb aquests estils i tal, però ara per ara, ara mateix, jo te sento a tu i escolta algo únic.
Bueno, és que sí, aquí el temps, el cant de Benz, tothom anava dins un ordre, diríem. Ara, avui per avui, ja el que trob, com havien dit abans, enyor el que se feia en aquell temps, perquè avui per avui la gent ho agafa, té la mania de simplificar-ho tot, diríem. Les tonades, si les poden fer senzilles, no les fan encaragolades, o no lleven tot. Per exemple, el que no has de fer, si no saps fer una nota, si aquella nota no te surt, no li has de llevar, ni has de fer una altra que te surti. M'entens? Si tens tres notes, si una nota surt, no en pots deixar dues. N'has de poder tres, però que enviar la que no te surt per una que te surt, que cercant-la o per amunt o per avall t'anirà bé, m'entens? Aposta, perdem bastanta qualitat en tot això, en el que són tonades, maneres de sonar i tot això, per mort d'això, de que per lo millor per falta de guiar-me'l i tot això, pues sí, anant simplificant, i no és lo seu és intentar vestir, no desvestir. Que ara està molt, diríem, hi ha molta participació i i molt content, perquè almenys veus que això no se morirà per ara. Lo que per jo m'hi falta aquesta màgia, diríem. I tu me deies únic. No és únic. Ja hi ha altra gent que en jo. Però, sí, la gran majoria, pues, jo crec que hauria de rodar més per poder arribar en aquell nivell, diríem, que li torni a donar aquell sentit i aquella calidesa que tenien totes aquestes tonades, diríem, tant de jota com mateixa, com tonades de Far Vila, també. Ja entrant dins les tonades de Far Vila, he sentit tonades que avui per avui les diuen tonades que no té res a veure amb una tonada. Diu, no sé, aquesta manera nova d'interpretar aquestes tonades no és autèntic. Que és bo, sí, però no és autèntic. Diu, i tu veus aquells cantants, diu, o sigui, molt bé, ho fan molt bé, diu, per treure-se el capell, però no me transporta en aquella època. Me deixa, com que he anat a sentir, una versió, no una autenticitat d'una tonada. Sentíem tota aquella gent que cantava de pagès, això, i sí, te duen en aquella època, i te duen la teva infantesa. Ara, reconeixes, sí, la tonada de sellar, la tonada de batre, la tonada de lliurar, això, però no te duen en aquell ambient de quan tu les senties, o en les cotres mateixes també no te duen aquells sentiments d'un temps, de quan el ball de pagès era una puresa, diríem, que veies d'un tros a lluny, veies tot any que ballaven el mateix estil, les passes fetes petitones i en el seu puesto, sempre n'hi havia qualcun que escampava més, això, però dins la majoria sempre veies una compostura, diríem, que ara no, ara veus voltes i bots i cabriales i això, per voler-ho fer lluir més, a vegades lluir menys, és a dir, és més espectacular però menys autèntic, dir, tot, i vàlid, a ves, a dir, perquè jo sempre he trobat que si no evoluciona sa mar, però que evolucioni no vol dir que hi hem d'enterrar el que hi havia, sinó per mantenir-ho tot, entens? El que hi havia i el que hi ha i el que feim, diríem. No ho sé, trob que, sí, avui per avui, en segon que llevam massa i en segon que afegim massa, diríem. Els extrems no són bons, trob. Però és una simple opinió.
Bé, és una opinió ben fundada. I a més dius una cosa molt interessant, Toni, que és que dius que quan sents aquestes músiques, aquestes maneres d'interpretar, te duen un ambient.
Sí.
I jo, i ara te vull demanar el contrari, no trobes que moltes vegades aquestes músiques sortien d'un ambient? És a dir, quina influència hi ha dels ambients, vull dir, els ambients sonors, sobretot, a les maneres d'interpretar?
Clar, en aquí el Ter, per exemple, pues, clar, Arnau de Fons era totalment diferent, també. Tant si entonades de fora vila, pues, cantaven només a ritme de les potes del cavall, quan anava, quan batia, o a ritme en sorrenau de serada, quan llaurava, és a dir, clar, també eren ambients diferents i aquelles coses, tonades de feina per feina, i llavors tonades de ball de pagès per divertiment. I s'engunyol i peu de Crist i es esquema amb bossa serada i qui hi haurà que hi fa tan trist i lluny de vos pren d'estimada i lluny de vos pren d'estimada i es esquema amb bossa serada . Jo no m'he tingut mai per músic, perquè ho feim perquè sempre ho hem fet i d'aquesta manera, perquè clar, perquè ara d'escriure una partitura, el que nosaltres fem, com l'escrivim? No ho sé. No sé escriure jo una partitura de lo que feim. A pasta, hi ha tots aquells músics que van amb partitura i llegeixen i les poses una partitura davant i tot d'una te sonen allà, ja, fins que no m'he pres una cançó no la sé sonar, entens? O no la puc cantar, perquè no sé llegir. He pres, pues, tradicionalment, via oral, via fixant-me en les coses, i el ball igual, diria. Tant la música com el ball, les he pres de voreu i de treballar un pic i un altre i provar que si no me surt no ve de cantar. Fins que no me sortirà no ve de fer, m'entens? Cosa que és lo que enyor d'avui per avui, que tothom se tira al mig i a vegades és quan dius, això podria estar més ben fet, m'entens?
I arribat a això, Toni, que això és interessantíssim, o sigui, com trobes tu que es podria ensenyar, que es podria mostrar, que es podria continuar amb tot el patrimoni musical i de ball, de estils d'interpretació? És a dir, tens clar que tu vens de la tradició oral? No sé, vull dir, els grans mestres dels que hem après o dels que escoltam i passem gust, crec que ben pocs d'ells saben llegir o escriure música.
Pot ser.
O cap, no sé. Vull dir que són vies diferents.
Sí, sí.
Una cosa és la via aquesta acadèmica, diguéssim, i una altra és la via oral. Una cosa no crec que treguis altra. De fet, tens que se retroalimenten, no? Que,
sí, ja.
Que un necessiten dels altres i tal per continuar.
Clar.
Ara, si ja no existeix aquest tipus de vida, si ja no se fa feina en el camp com se feia un temps, com trobes tu que podríem continuar la tradició musical respectant els estils, però sense caure en aquesta simplificació i aquesta edulcoració? O sigui, mantenint la oralitat en lloc de ficar els papers per mig, continuant amb aquesta manera de tenir paciència, de fixar-se, d'entrenar l'oïda. Com trobes tu que s'hauria de fer perquè això continués i fos bo?
Hombre, el primer de tot és que és qui ho vulgui aprendre o vulgui aprendre, realment. No per anar a passar una hora a intentar aprendre. No, diu, jo vull aprendre a fer això i ja ho aconseguiré. És a dir, voler és pora, diríem. I quan tu en vol és quan te fixes, no mires el temps que has d'invertir per aprendre allò, i fixes en tots els reguinyols, totes les notes, tot això, i escoltant un pic i un altre i fent-hi feina, mirem, cantant allò, un pic i un altre, i un pic i un altre, i posant-hi passió. Diria, si un hi posa passió, en el que fa, pues, l'èxit està garantit, com aquell que diu. Perquè, per altra part, quan un diu, sí, provaré, aprendre-ho, això, i sortirà el que sortirà, és quan no... Si ja hi vas amb pa, diu, si diu, oh, no, és que això és difícil, no, perdes el pa, tenir paciència. I quan un ha perdut la pa, i realment vol el que és, diu, no, pues no era tan complicat, o no era tan... Però ho volen tot. Avui per avui frissam de tenir les coses. Com, per exemple, xerrar amb banda dels animals. Un compra un animal i ja vol que tingui totes les plomes i tots els colors. No, aquell animal des que neix i li surt el plomatge sense... I tot això. Passen mesos i anys, és a dir, i amb això ho puc comparar el mateix, que tothom vol començar i ja sabrem-ne. No, tot això d'un temps. Diu, i fixa't en les coses, sobretot, diu, el voler afegir, no restar. Diu, com parlàvem abans, que si du tres notes, han de ser totes tres. No només fent-ne dues, perquè només me'n surten dues. Diu, si no te surt la tercera... o la provarem de modificar a fi que te surti, o insistir fins que surt, diríem, i posar, sí, tot quant sentit tenim i anar fent, dir, per conservar-ho però clar, això t'ha d'agradar, però és que passa més gust com més t'hi fiques i com més rectes te poses, diríem, més gust passes, perquè dir, vale, no em pensava mai arribar fins aquí, diríem. I llavors resulta que sense ment ni pus diu, això ja me surt, i no me n'he dat compte de com he arribat, pues te dona gana d'un altre esquiló, ara anem a provar de fer allà altre, a imitar un altre cantador, una altra tonada, i ho proves. Molt de pits, jo el que m'anava bé era, per exemple, gravar-me, perquè jo m'apareixia que la meva veu feia aquelles notes, però de lo que jo m'apareixia que feia a lo que feia no tenia res a veure. Dius, bueno, això no és escoltador. I clar, i ara que tenim tanta tecnologia, que ja fas el telèfon, te graves i llavors t'escoltes, és quan veus, dius, no, o anant bé o no anant bé. Diríem. I per aprendre, pues, és qüestió d'anar darrere, cantant, i escoltant el que un fa. Perquè clar, a una pujada, a una davallada, te penses el millor fer la afinada i mitjan lloc, i allò se'n va, que dius, no treu cap al lloc. Aposta, si tu te'l pots tornar a escoltar, és allà on pots anar fent feina. I començant, per exemple, així tradició oral, doncs pues, clar, t'ha de quedar dins aquesta melodia i és anar-la cantant un pic i un altre, i en vez de cantar-la a lo millor a ritme normal, a lo millor fer-la més tira-tira per poder anar col·loquiant la veu a cada nota. Diríem. I llavors ja, anant accelerant cada vegada, fins que te surt aviat, diríem. O així són les maneres que més o menys he pogut veure que més o menys funcionen, diríem.
A tu te faria ganes ensenyar? Amb les teves condicions, no te dic ficar-te un conservatori ni una escola de no sé què, sinó amb les teves condicions, convidar la gent que estigui interessada o amb el cant o amb el ball o amb sonar.
Jo no he tingut que nostre mai t'inquieta ningú. Moltes vegades m'han demanat, i no fas classes? Dic, no faig classes, però si voleu venir que nostre, en vez de posar una hora i un preu i un lloc cada setmana, no, veniu, me telefoneu. Dic, que ara tenc dues hores tal dia, te va bé que vengui? Veniu. Jo tinc que anar obert, per això. Sí que m'agradaria mostrar, perquè no se perdi, i perquè hi hagi una continuïtat de totes aquestes, de tots aquells matisos que se perden o s'han perdut, m'entens? I sí, m'agradaria, però clar, seient bé de vol, m'entens? I com deies, en les meves condicions, pintura sí. Així sí que m'agradaria, perquè és qüestió de paciència i no... No dones-se mai per retut, sinó anar fent camí.
Bé, a mi em resulta molt curiós que avui en dia les condicions de com s'ha d'aprendre, en lloc de posar-les el mestre, les posen els alumnes. Sí. I també aprofit per dir que Can Toni s'està molt bé. O sigui, és un puesto meravellós. Vull dir que de lo millor de Mallorca, no? És un puesto... Vius a un lloc meravellós, Toni. No,
estic content.
Aposta, ja, cantes tan bé, també. No? Vull dir que no vius rodejat de cotxos ni no. De nou raro, no? Vius a un puesto...
No me puc queixar. Ara viu-la si està molt bé, de moment.
Bé, Toni, molt agraït. Moltes gràcies per...
No, agraït.
Per atendre'ns. I bé, i continuem, no? Continuarem... sentint-te i entrevistant-te i escoltant-te i
tot. Perfecte.
Molt agraït, Toni.
No, jo gràcies a les vosaltres d'allà vosaltres, perquè, clar, jo, sí, no me pensava mai tampoc que us és el vostre interès, perquè jo trobo una cosa senzilla, diria una cosa bona fe i un estil de vida, que avui per avui, pues clar, se va perdent.
Clar, el que passa és que per molts de nosaltres igual les coses senzilles són les més importants i les coses que... Vull dir, les coses senzilles amaguen grans veritats. Sí. I moltes vegades aquestes coses que se donen per sentades, que sembla que tot és així, és de les que hem de desconfiar. Vull dir, quan tothom està d'acord amb algo, jo personalment desconfio. I quan les coses són més petites i s'amaguen una mica més i són més humils, jo crec que amaguen més tresors.
Pot ser, sí.
Bé, molt agraït, Toni.
Gràcies a vosaltres.
I el sol ja se'n va a la posta.
Ràdio, al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte, a les 10 del vespre, amb Toni Treveria.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa.
Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos d'Hèlio.
Globos d'Hèlio?
Els reggaetoneros xerren així realment quan canten. Titi me preguntó... Tinc una nòvia. Tinc una nòvia. Hoy tengo una mañana.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
A deixar aquesta comèdia, per favor.